En la 92.2 de la freqüència modulada a Toni Pitarch. Molt bon dia.
Molt bon dia. Este dia de les muntanyes, que per cert...
Ah, per això, sí, sí.
Jo sóc llicenciat en Geografia i Història, Geografia també, i molta gent ho ignora. Bueno, jo que cada dia ho sap més gent també, que ara n'hi ha més cultura, però Castelló és, després de Santander, la província en l'altitud mitjana més alta d'Espanya. Passa que si convivim en la plana, mos creiem que tot és pla. No, no, no. Som la província en l'altitud mitjana. Després de Santander tenim la Copa de Plata, no? La medalla de plata, la segona més alta d'Espanya.
El que sorprèn a molta gent és que quan el convides, no ha vingut mai, és que la quantitat de muntanyes que tenen, perquè s'esperen una extensió enorme sense ninguna muntanya, i així estem rodejats de muntanyes.
Sí, no? I això és el més bonic de Castelló, perquè podrem tindre més infraestructures d'hotels i tal, que n'hi haurà en províncies. Alacant és molt més turística que Castelló o València, però i ese interior que diem de Castelló tan bonic, no? No solament Morella, és que Culla, Vesperín i en Pobles són impressionants, i nosaltres perquè ho coneixem no ho valorem tant, però si ve, no sé, un japonès, no? I al·lucina, perquè a més tenim això que Granada, diuen Granada, sol i neve, però sí, també tenim mar, muntanya, i és que ho tenim tot a l'abast, i a vegades no ho valorem perquè és el nostre, i ho tenim ahir al costat.
És més, les muntanyes se besen en l'aigua de la mar, és a dir, el tenim ahir. Toni, eres notícia perquè esta vesprà presentes un llibre, no?
Sí, a les 7 de la vesprada a la UNED, sí, l'autoritat i el teu no ho he vist, quan diuen els bous, presentarem Vila-real, la nostra ciutat.
Este llibre, en principi, naix per a celebrar el 750 aniversari de la nostra ciutat, no?
Sí, la veritat que va ser un encàrrec, a mi me va vindre directament de part de Juanjo Clemente, el director de Poble, és una revista en la qual jo col·labore des del número 1, des de l'any 95, pràcticament, des de l'any 95 que vam començar, i Juanjo me ho va proposar, segons ell, era un acord que havia tingut amb l'alcalde i tal, i clar, jo pensava que si no l'any passat, el 2024, si no en febrer d'enguany, que era quan concluïen els actes, perquè jo pràcticament el llibre l'estiu passat el tenia fet. Sí que és veritat que almenys m'ha vingut bé per a reposar-lo, perquè les coses de pressa no hi sent tan bé, el llibre com el vi, no? Ha estat ahí en la bodega ahí madurant i reposant, i m'ha servit per enriquir-lo, i inclús tinc que avisar que no és que el dediqui a la joventut, però sí que és veritat que n'hi ha una apartada de l'últim que se diu el patrimoni artístic i cultural de Vila-real, que m'ho he currat bastant, perquè al tindre temps m'he dedicat, perquè vaig pensar, bueno, si fiqui Francesc Targa Eixea, i fiqui Eixea el segon cognom, perquè tots aquests joves músics, pintors, que tenim artistes, que tenim moltíssim, en Vila-real, lo d'escriure llibres és que la gent se creu que tu ensenyaràs de més, no, el que escriu el llibre també aprèn, i he après moltes coses, i tenim infinitud, un fum de joves que estan fent coses, i me sent molt orgullós d'esta joventut que veig, o que a vegades som pessimistes, ui, el món, no, jo, la història m'ha servit per a ser optimista, perquè la que ve, la gent que ve darrere no solament són més sabuts que els que ja tenim una edat, sinó que en fi, tenim una joventut molt sana, que se dedica a tot, i no hem de fer l'excepció de la regla. Sempre n'hi haurà un jove que se droga, un que beu i un altre que tal, però això sempre ha passat i sempre som una minoria, no? No hi ha que de fer de l'excepció la regla, i jo crec que Vila-real és un poble molt sa i que tenim molt de futur.
Esta última part que li dediques als joves, per què?
Bueno, no és en especial als joves, perquè parla de la cultura en general. Llavors parla de l'art, de tot el que tenim, parla de l'església arxiprestal, no? De Paolo Santo Leocadio, no? Dels murals, dels retaules i tal, del barroc, de l'art del Renaixement, no? Naturalment, el barroc i després l'art neoclàssic i tal. I després, quan arriba el segle XX i el XXI, pues, parla de la gent d'avui en dia que està fent coses. I ahir és quan m'ha aparegut tanta joventut, perquè tenim actrius estan fent pel·lícules, tenim actors, tenim músics, tenim, no sé, tenim escriptors, escritores, xiques que publiquen contes en valencià, moltíssimes coses que jo pràcticament he descobert posant-me al dia fent este llibre, no? I la veritat que és al·lucinant.
Bueno, esta és l'última part, que poses en valor tota esta joventut que diu o que fa que no s'acabe la cultura així a la nostra població, o almenys les persones que promouen la cultura i que la porten a cap. En si, com comença? Com el desgranaries un poc?
Bé, la veritat és que a l'hora de confeccionar el llibre jo primer vaig fer un guió, que després ha sigut l'índex, i naturalment jo, com sóc llicenciat en Geografia i Història, pues, també volia cuidar una mica l'apartat de la geografia, perquè així tenim un relleu, que estem ahí, sí que estem a la plana, és un relleu bastant pla i tal, una altura, estarem a 40 metres com a molt sobre el nivell del mar, estem a 5 quilòmetres, no?, de Borriana, i estem a vora mar, per tant tenim un clima mediterrani, costaner i tal, però també és veritat que estem ahí, pues, a expenses de la Dana, conforme va passar aquesta Dana de tan mal record de l'any passat, també que l'ha pogut passar així, i parlem un poc això de com el Millars també ha influït, no?, el relleu i la hidrologia influeix en la economia, no? O sigui, hem sigut una comarca rica, sobretot per la taronja, però sense el riu Millars no haguem sigut res, i llavors el primer apartat és ICE. Després n'hi ha dos capítols dedicats a la història, que es dividís entre 1274, quan Jaume I funda Vila-real, fins al 1707. Per què? Pues perquè en 1706 sabem que va ocórrer el 12 de gener de 1706 quan van vindre les tropes borbòniques que van cremar Vila-real i van assassinar a 253 persones de població civil contra un exèrcit professional, que això era molt cruel, però el pitjor no va ser això, encara que això va ser el pitjor per a Vila-real i continua sent, baix el meu subjectiu punt de vista, el dia més trist de la història de Vila-real, però és que l'any següent, el 1707, quan hi ha les tropes borbòniques, que eren les tropes també castellanes, basques i tal, tot el que era Castella, sí, derroten els exèrcits de l'antiga corona d'Aragó, que no solament era València, sinó Aragó, Catalunya, les illes, etc., i mos implanten les lleis de Castella, en el qual eliminen tota l'obra del nostre fundador Jaume I. Eliminen els furs, eliminen el dret civil valencià, Vila-real, encara que no perdem el nom, sí, bueno, també el perdem perquè el traduïssin Vila-real, que a les Corts Valencianes encara se pot observar un quadre de Vicent Mestre on estan les viles reials, està Vila-real, no diu Villa-real en castellà, diu Vila-real. Per tant, així, quan hem recuperat el nom, l'hem recuperat, no hem traduït res, hem recuperat el nom original, i sí que al segle XVIII les tropes borbòniques i el règim de Felip V és quan ve la castellanització i l'aplicació de les lleis de Castella a tota l'antiga corona d'Aragó. Per tant, això és el primer capítol, fins a 1707, i el segon d'història, que el titula de poble a ciutat, perquè clar, de 1707 fins avui en dia, el 2025, és quan Vila-real passa de ser un poble tradicional, agrícola, no?, i fins i tot antic en algunes coses i tal, a ser ja un poble modern, més industrial, i fins i tot avui en dia ja en una economia diversificada, el que se diu una economia de serveis, no?, el que coneixem per el Vila-real actual. I serà el segon capítol d'història, que ja seria el tercer sumat al primer, que és ubicació i medi ambient. El quart seria l'aspecte demogràfic, com ha anat creixent la població de Vila-real des de 1274 fins avui en dia, com per exemple al segle XX se duplica la població, de 20.000 passem a 40.000, però és que al segle XXI, només la primera dècada, de l'any 2001 al 2010, passem de 40.000 habitants a 50.000, és a dir, sumem 10.000 habitants pràcticament a 1.000 habitants a l'any. Això va ser un increment per els que venen de fora, és a dir, la immigració, ja global, ja estem en un món global, mos venen d'Equador o de Sud-amèrica en general, mos venen del nord d'Àfrica, mos venen dels països de l'est, fonamentalment Romania, no? I mos venen 1.000 habitants per any, això n'hi ha poble que ho aguanta, és a dir, a nivell escolar, les matrícules, tal, col·locar aquesta gent, i tot això ho hem superat, no? I després acabo parlant, pues, claro, de la crisi del 2008, és la primera crisi econòmica global que afecta pràcticament a tot el món, perquè avui en dia tot el món el que ens ha defraudat de la globalització és que s'ha globalitzat el capitalisme com a sistema econòmic, però no s'ha globalitzat la democràcia. El més trist és que països com la Xina, que sí, seran molt rendibles i econòmicament van molt bé, però Xina té una dictadura comunista en un sistema econòmic capitalista, que això no se sap com agarrar-ho.
Com menjar-se, no?
I després venen gent com Trump i tal, no? que són, no sé, que s'ha elegit el poble, igual que a Hitler, però que, en fi, apliquen una política que no és en favor de la majoria que l'han votat i tal, i estem en un món molt estrany. Però de totes maneres ja dic que jo en la història m'ajuda a ser cada dia més optimista, perquè tu mires com vivia Jaume I. A mi m'hauria agradat ser Jaume I? Pues no, perquè Jaume I ni tenia piscina, ni, bueno, jo tampoc tinc una banyera d'hidromassatges, igual, però me dutxe tots els dies que vull, i Jaume I no podia, només podia rentar-se quan trobava un riu, no? És a dir, que la vida de Jaume I, que de fet, com va viure com un rei, comparat amb la gent de la seva època, va viure 68 anys. Uh-huh. I jo, que avui n'he complit 69, jo tinc un dia més, com a mínim, que Jaume I. Jo he viscut més que Jaume I i m'atreviré a dir que millor, no? Per això que la gent diuen, abans, antes, se vivia mucho mejor. És mentira. És dir, que el món, a pesar de tot, sempre... Quan trobem una dècada, uns anys perfectes, que no han hagut guerres i tal? És igual que a nivell d'Espanya. A nivell d'Espanya hem sigut un país molt violent, si mirem el segle XIX, del 1808, que comencen els francesos ahí a molestar i a tirar, no, els canons i matar gent i tal, i els cols d'estat que n'hi han, perquè Espanya ha sigut un país de molts cols d'estat militars, alguns han triomfat o no, però hi han hagut assassinats i tal. Pues del 1808 al 23F, que és el 1981, el 23 de febrer, van haver 60 cols d'estats o intents.
Lo qual això vol dir, la gent ho desconeix.
La gent ho desconeix. És una societat molt violenta. I què passa? Que quan es maquis, que quan s'acaba la Guerra Civil, en teoria s'acaben els tirs, però no és veritat, perquè n'hi ha els més exagerats o més polititzats del règim comunista, del Partit Comunista, que són els maquis, pues se'n van a la muntanya i estan allà d'unes guerrilles combatent la dictadura de Franco, no? Ells venien a Xina, però mataven guàrdies civils i a gent que no tenia la culpa i tal. Però clar, quan els maquis la cosa ja no podien més, no podien seguir, que a finals dels 50-60 els maquis se ho dicen, però agarra el relleu la ETA, i la ETA està matant pràcticament està fa 7 o 8 anys o 10, no sé quants fan. Per tant, si diem que aquests últims 10 anys són els més pacífics, els millors de la nostra història, no estic mentint, és una cosa en dades objectives. És dir, el món sempre ha sigut un món violent, i encara que avui dia també està la guerra d'Ucraïna, no sé, n'hi ha lo de Gaza, que això no té nom, no? No té nom. Esses coses. Però a nivell nostre, jo crec que els últims 50 anys són els millors de la història d'Espanya, i el que no vulgui reconèixer és que ha d'estudiar història, és que no la coneix. I jo el llibre no el plantejo com una història local aïllada del món. Vila-real és de la província de Castelló, que de fet les províncies són de 1833, que això serà un xollo per a Castelló, perquè on fiquem el primer institut de la província? A la capital. On fiquem el primer hospital? Que no. Castelló fins a 1833 era un poble més o menys, a veure, un poble més habitants, no dic que no, però després va tenir un xollo. I Borriana, que Vila-real sempre hem estat ahí, la gent inclús, no, Borriana, la capital de la Plana Baixa. Borriana des del segle XIV sempre ha tingut menys habitants que Vila-real, això també s'ha de saber. No tinc res contra els meus amics de Borriana.
No, són datos.
Però són datos. I després també, ahir també aclarís que molta gent encara estan, que si la Pola, la mar de Vila-real, Vila-real no té mar, eh? Mireu els mapes, Vila-real, tu vas a la tanda, eh? Te'n vas de l'hospital cap avall, i quan arribes a la tanda i a la mar, encara queden 6 o 7 quilòmetres, tot això ja és Borriana. Vila-real no dona la mar.
Això és un buló.
El terme municipal no dona
que teníem un tros de mar és un buló.
Això que hi ha gent que se ho creu.
Sí, sí.
I no és així, no, Vila-real no té mar, per això he inclòs també el capítol de geografia.
És molt interessant. El que ahir sí que és de ver és que jo, el que, per lo que t'he sentit parlar, primer has parlat de com veus en este moment la nostra ciutat, i ho veus una ciutat de molta gana de créixer, molta gent jove que té ganes de tirar les coses avant, però després te n'has passat directament a aquesta època de foscor, que és en aquest primer capítol, on sí que tu, basant-te en datos històrics, manifestes la foscor que van haure durant aquest temps.
Sí, bueno, de totes maneres, també hi ha historiadors que parlen de l'edat mitja com una època de foscor, i en el cas de Vila-real i la majoria de pobles d'Europa, Europa naix en l'edat mitja, Vila-real naix en l'edat mitja, en el segle XIII, per tant, és una època de ressorgiment. La foscor seria l'alta edat mitjana i l'edat antiga, perquè pràcticament des que ací van venir els romans, sí, vale, després els musulmans i tal, però ací va en una època que a banda n'hi ha poques dades i tal, però Europa, quan parlem de l'art del Renaixement, sobretot els pobles d'Itàlia, que són molt rics, ahí, Florència, Milà, no? Tot això, però això ja és el segle XIII, no? Que és quan ve el floriment de les ciutats, no? I Vila-real naix en aquesta època, al segle XIII, que és, encara que el Renaixement siga ja se considera que va al segle XV, però al segle XIII és quan naixen les ciutats, i per tant és una època molt... molt interessant, i Vila-real té una història molt rica. Érem una ciutat reial, en representat a les Corts Valencianes, cosa que, com ja he explicat, en 1707 això se talla en sec, i Vila-real tenia molt de protagonisme polític, i després van passar a ser una aldea, un poblet, d'una província menor, quan se van inventar les províncies, en 1833, perquè de 1707 a 1833, per ser ahir pràcticament no, més de 100 anys, no, que som ahir una... els pobles de Castelló no pintem res, ni a nivell estatal, ni res, i i després, pues, claro, a base de treball i tal, que així també s'ha de reconèixer el mèrit no solament dels llauradors, sinó inclús dels industrials i els llauradors que a finals dels 50 van invertir en la Subi, en la Plana i tal, i van portar endavant la indústria de Vila-real sense apenes cap subvenció, perquè així ara se critica el govern i en molta raó, però és que quan a l'època de Franco així van fer els plans de desenvolupament, quin plan de desenvolupament van fer per Castelló? Que van ficar la tèrmica i el grau i poc més, per a de comptar, així els llauradors no van rebre un duro, no? I els joves que avui dia parlen que si en Franco se vivia millor és que no tenen ni idea, han d'estudiar història perquè no ho han vist, perquè no hi havia llibertat per res. Tu un dia un jove s'emborratxava i dia viva la República de broma i podia estar a la presó 15 dies, no?
Bueno, això a més hi ha gent que pot contar-lo que fins ara està en bona salut i que pot dir que això és veritat. Però dona compte, primer ens ubiques, no?, en ixe relleu que té, no?, en la nostra ciutat, després parles d'ixa foscor, però tornes a parlar de la llum, i ixa llum la porta los emprendedors que han sigut així en esta ciutat.
La veritat és que sí, perquè hi ha pobles, ja vos dic, en l'època de Franco, havent d'allò de los planes de desenvolupament, i avui en dia també hi ha molts fons de la Unió Europea que a vegades se perden, però sí, Vila-real, la prosperitat econòmica ha vingut i sa constància, no? Els vilarrealencs serem com serem, a més també serem festeros, perquè ens agrada el paelló i la festa amb els amics i tal, però la gent del camp té molt de mèrit, perquè així això de foradar les dures penyes és veritat, i sobretot abans d'inventar la pólvora, després la pólvora ens va ajudar una miqueta, però van ser molts anys de transformar tot el terme, que estava ple de garroferals i vinyes i tal, en la taronja, que per desgràcia jo sou fill de llaurador i no cal que m'ho conten, que ho he vist, pues nosaltres no hem viscut malament, som tres germans, els tres vam estudiar, perquè la taronja pues, l'any 50-60 pues, no anava mal, però després a partir d'ahí, inclús l'entrada de la Unió Europea, que jo sóc el primer europeista, jo crec que si Espanya no estiguem dins de la Unió Europea, a la millor més d'algun col d'estat o el 23F, no sé jo, igual haguem triomfat i ara no teníem democràcia, no teníem ahir l'ixa closca de la Unió Europea que ens protegís d'això, però per una altra part la Unió Europea pues, pràcticament així ens van desmantellar els forts de Sagunt i tal, que no va ser tot bonic dir, per entrar a la Unió Europea, per no fer competències que manen de la Unió Europea, els alemanys i els italians i els que eren els socis fundadors, pues jo crec que així ens van putejar bastant.
Van intercanviar cromos.
A Espanya, clar, i avui en dia pues, l'agricultura, pues, ja veiem, la taronja no sol és que va mal, és que ens entren taronges de Sud-àfrica, de tot el món, i així nosaltres som els últims. I després pues, estem els fills de llaurador, que damunt, pues mon pare, en molt bona intenció, no? Jo sempre me recordaré d'ell, pues se va morir tranquil pensant-se que els fills no deixava sinó rics que teníem allí dins del nostre ofici i un sobresueldo, i el sobresueldo és quasi mos fa
costa diners
de pagar dividendos a les finques abandonades que no poden cultivar, i les que cultivem pues perdem diners, perquè avui en dia la taronja tot ho sabem, i ja fa uns anys que en Vila-real s'estan abandonant finques, no? Menys mal que el taulell pues encara continua sent una indústria forta, però ara haurem de pensar també en Vila-real, que sempre ha sigut emprenedors, a veure què farem el dia que almenys el taulell no aguante, perquè ara encara està aguantant, i Vila-real...
O que se deslocalitze.
Exactament. Que això, diuen que l'important és que estigui a la seu central,
clar,
i que així vinguin els diners, que se deslocalitze. Però Vila-real, ja t'he dit, hem viscut uns anys molt bons, la taronja i en el taulell, i ara pues, som una societat de serveis, però haurem de reinventar-nos alguna cosa nou, en noves tecnologies, el que sigui.
Dona compte, Toni, estem parlant del llibre, de tres capítols que té, que a més deu de ser molt interessant, per conforme l'has plantejat, i hem acabat parlant quasi de l'himne del Vila-real, de com comença l'himne del Vila-real.
Sí, això d'industrial
i llaurador. Del Vila-real.
La il·lusió de tot un poble industrial i llaurador.
Sí, sí.
Això més va ocorrer l'any, bueno, l'any que vam pujar a primera, que l'any 1998, va ser un encàrrec d'Alfredo, el compositor de la música. Jo primer vaig fer la lletra, després ell la música. I, clar, una manera de dir-ho simple i ràpid. I això també vull dir-ho. Este llibre, la dificultat més gran que he tingut és que jo porto molts anys, no sé, guardant-me-ho tot, perquè l'altre dia una persona de confiança que li vaig dir, a veure, llig de sobre que te pareix, són publicables i tal. I m'ha dit, ui, com saps ahí tantes coses de l'art i no sé què, se va inclús estranyar. I diu, pues mira, jo recorde, pues encara no era jo casat, els anys 80, 80, 81, no recorde... Sí que recorde que jo havia acabat la mili, que la vaig acabar tal dia com avui, de 1978, el dia que complia 22 anys.
Que casualitat, avui...
Perquè avui ne faig 69.
La jubilació, avui el cumpleaños...
Tal dia com avui, jo vaig acabar la mili, vaig arribar a casa a les 2 i ma mare me diu, dutxa't, i dinar, perquè ahir la Fundació Flors t'estan esperant. Jo ja arribava a casa a les 2 i a les 4 estava fent classe, i fins que m'he jubilat, jo no he tingut, no he estat un segon al paro, no? Dic, bueno, que per una part també està bé això. Però vull dir que jo recordo que sí que havia acabat la mili, i dos persones molt amics meus, un és Fermí Font, el president de Socarrats, jo sóc membre de Socarrats, Fermí Font, que era molt jovenet, i Samuel Garrido, en pau descanse, el fill de l'últim alcalde de l'època de Franco, Samuel, que era professor de la UG, professor de Geografia i Història, entonces encara no, estaria estudiant, serien els dos estudiants, que eren molt jovens, i jo me'n recordo que van fer una exposició a l'Arxiv Prestal que seria l'art del Renaixement a Vila-real. I jo vaig al·lucinar, jo no sabia res de la història real, i me vaig guardar una espècie de quadernet que repartien allí, i això encara ho tinc, i li vaig dir a este xic, jo això encara ho tinc guardat, i jo he sigut un poc formilleta, que m'he guardat tot el que eixia del poble, perquè sempre m'ha apassionat la història, per això jo vaig fer magisteri, i bueno, abans de magisteri, en COU ja vaig agarrar unes optatives de lletres, perquè jo havia fet el batxiller, d'aquell batxiller que fem, elemental i superior, que per cert, jo vaig anar a l'institut des de 10 a 7 anys, a dir, no, és que els xiquets som els xicotells per anar a l'institut. Bueno, és que avui en dia pareix que estem en una bombolla. Jo als 10 anys me creuava la carretera general i al 7 també, que anava al Cedre. Jo vivia dalt de la carretera, al carrer L'Ermita, a la casa dels meus pares, i als 7 anys, del 7 als 10, jo me creuava 4 vegades al dia a la carretera nacional 340, i jo me jugava la vida, i a mi no m'acompanyava mai ni mon pare ni mon abuelo, no? I després he anat 7 anys seguits a l'institut, era una altra època, no? I ara no sé, m'he desviat, no sé per què ho contava jo això.
No, ho contàvem.
Molt bé, i després quan vaig acabar vaig fer magisteri, perquè veia que en 3 anys, sense demanar permís, jo en 20 anys ells me'n podia anar a la mili, però jo tenia ja aquesta espineta de la història, i damunt jo sempre he dit de broma que l'institut me'l van fer per mi, perquè jo en realitat vaig entrar el segon any que funcionava, però el primer encara estaven els obrers, ahir, el 66, jo vaig entrar el 67 en 10 anys, però és que després resulta que vinc de la mili i el meu amic Pasqual Tirado, que va entrar de secretari de la UNED, li dic, Pasqual, però on pares? Perquè ell també havia fet primer magisteri. I diu, pues mira, estic treballant a la UNED i de secretari, però també estic estudiant història, i ell és el que me va animar, perquè no t'apuntes, que tu, jo sé sí. Que la història i tal. I me va animar, el que passa que aquells anys era quan això, que era la nòvia, que mos tenien que casar, mirant pisos i tal, i ho vaig ajornar, vaig pensar, bueno, si me matriculé ara i m'envien a Morella de mestre, com podré vindre jo si examinar-me ja a classe i tal. Total, que ho vaig postergar, i després, si no recordo mal, el 87, van ser 5 anys, el 87 al 92, el 87 ja me vaig matricular en sèrio, m'ho vaig agarrar tal, i vaig fer la llicenciatura d'Història. No ho vaig fer per passar-me a l'Història, ho vaig fer perquè m'apassiona l'Història per saber més. Però un camí vaig acabar, doncs, si Santiago Vilanova, molts amics, els quals he publicat també coses, ja, Toni, per què no te presentes? Pasqual Tirado també havia aprovat. Dir, tots els que van fer Història a la UNED després vam aprovar, perquè allí no te perdonen la lletra a menudo, allí són les classes no massa presencials, però ahí t'entra tot el temari. Ahí no n'hi ha, si fan els 2 dies de vaga o 3, que te lleven temes. Ahí no lleven temes. I a mi jo estic molt orgullós de la preparació que vaig tindre a la UNED, bueno, en la meva sudor i esforç, però,
claro.
Però això, i d'ahir me ve tot, no? I jo sempre he estat pendent de la història de Vila-real, però dins de la història general d'Espanya, que a la UNED ahir me van matxacar, i per això sóc un expert en història d'Espanya, sobretot del segle XIX, que és el més complicat de tots, sí. I de història universal, perquè la història està enmarcada, dir, quan el crac de la borsa a Nova York, l'any 29, això afecta a Vila-real, però això afecta a Espanya i afecta a tots.
Claro.
I qui diu això, la cucaracha, va ser una grip i tal, de tal, però va afectar pràcticament a mitja Europa i a Espanya també, i Vila-real. També jo conté els morts que anaven a haver per la cucaracha, per exemple, dir que diu això, pues, moltes coses. No, la història local és com si se contara a banda. No, no, la història local està immersa en la història general, perquè la història total no se pot deslligar unes dades, uns fets d'uns altres, no? Va tot lligat.
Quin compromís té una persona quan escriu un llibre d'història de... perquè tots dieu, no, jo ho he investigat i s'ha fet és aixina. Però hi ha interpretació?
Bueno, la història està, diguem, la crítica que sempre l'escriuen els vencedors. Jo crec que l'escriuen els vencedors en les dictadures. Quan estem en democràcia, tots els historiadors podem escriure. I n'hi haurà historiadors més conservadors i més progressistes i tal. Però l'important és que tu, quan fas un llibre d'història, cites a tots, no? Diu, mira, este diu que la guerra la va fer Franco perquè no n'hi havia més remei, que si no, sí, haguem acabat els comunistes. i un altre diu, no, és que en l'any, els anys 30, l'any 36, Espanya era un país bastant ric i com Franco i la dreta i tal van ahí provocar una sublevació, per això ens va portar, vamos, que en el túnel del temps, els anys 50 encara estàvem pitjor econòmicament que els anys 20, és a dir, que la Guerra Civil, i ho fiquen, i tu tens que consultar a totes les parts, no? Perquè ningú té la veritat absoluta.
Clar, però tu eres humà, claro. I tu a l'hora d'escriure, bueno, jo tinc que dir, perquè a mi me passa, sí. Jo a vegades faig entrevistes i hi ha coses que me costa dir-les i, sin embargo, les tinc que dir igual, no? Sí. A l'hora d'escriure, és real que el llapis em va més cap a un costat que cap a un altre?
Però mira, passa una cosa, per exemple, ara que se parla, no?, de que fa anys que va morir Franco, 50 anys i tal, doncs pues jo... me compra del llibre de Julián Casanova, que és un historiador de Teruel, que va venir de Vila-real, no fa molt, 3 o 4 anys, vam escoltar-lo a la Casa del Mundial, i és el màxim especialista en Franco, i acaba de publicar un llibre que se titula Franco. Qui sap més de Franco, Julián Casanova o una persona que vivia l'any 75? La història té una característica que molta gent no ho entén. Tu, quan més t'allunyes del personatge, més objectiu pots ser, però és que, a més, més coses saps. Perquè què passa? Que tots els governs, no solament el de Franco, que era una dictadura, sinó ara en democràcia, per què ara que estem en democràcia no desclassifiquen tot el del 23F? Que tots pensem que Juan Carlos algo va tindre que veure, però no ho acaben de dir clar. Pues jo crec que quan se morga Juan Carlos ho desclassificaran i arribarem a la conclusió de que això ho van organitzar no sols Juan Carlos, ella sols no, però claro que estava ficat Juan Carlos, no? Però lo de Franco passa d'igual, és que fins als anys 90 no s'havien desclassificat tots els monuments, tots els documents. Entonces, què passa? Que les persones que en l'època de Franco vivien bé i volen defensar-lo i tal, pues diuen que no se vivia tan mal i tal, però claro, la diferència és que així, en la Guerra Civil, ja ho dic jo, que mon pare no va participar en la guerra perquè tenia 16 anys quan vindre la Guerra Civil i tenia dos germans al front, un en la part de la República, els rojos, i un en la part de Franco, perquè estaven fent la mili, eren dos soldats que ni tenien ideologia ni pensament polític, però va tocar a pegar tirs cap a un costat
i
l'altre cap a l'altre. I mon pare, la Quinta del Vivero, no va participar perquè se va quedar com ajudant de m'abuelo, que ja era vell, i se va lliurar de la mili de la guerra, no? Però, claro, a mon pare, si li maten un germà de sa mare, de ma abuela, que era capellà, que damunt era mossèn Asensio, el capellà de la Caixa Rural i el capellà dels Lluïsos, i va ser el primer dels que van pelar, i diuen, no, és que eren elements incontrolats, no, a este senyor, i a més jo ho he estudiat això, van ara detindre'l un consellal d'Izquierda Republicana del partit de Azaña, al tanto, un consellal de l'Ajuntament, van ara detindre'l a casa, que diuen, no, eren elements, eren gent de fora i tal, no. És a dir, ahir va haver els rojos que dien els més radicals, que van ser molt criminals, i clar que els rojos van fer molt de mal en la guerra, i el van fer i s'estiu del 36, quan se va cremar Sant Pasqual, i tot això jo ho conte, però què va passar? Que a final d'any, a tota aquesta gent més jove, més revolucionària i tal, se'ls van endur ja al front, i el poble se va pacificar, i ahí estava Cabrera Quemades, l'alcalde socialista, que feia discursos un poc incendiaris, si vols, però gràcies a ell se van salvar molts objectes de l'Església Ciprestal, objectes, me refereixo a escultures religioses. Sant Pasqual no se va poder salvar, però la Ciprestal ahir la tenim. Per tant, s'ha de mirar les dos parts, no? I tal. I pues, què va passar? Que Franco, no el 39, quan s'acaba la guerra, des del 38 que entren els nacionals, en juny, per això la glorieta se dia 14 de juny, perquè el dia que entren els nacionals, després se va canviar el nom, glorieta, no sé com se diu, 20 de febrer, que crec, no?, la Fundació Vila-real. Però Franco, des d'aquest dia, hasta que se va morir, 15 dies abans de morir, sempre estava firmant sentències de mort, això no ho hem d'oblidar. Que a tu no te va afectar i a mi tampoc, perquè érem bona gent i no ens ficàvem en líos, val, d'acord, però tu no pots avaluar. Per exemple, n'hi ha gent que li toca la loteria i diuen, l'economia va bé. No, a tu t'ha tocat la loteria, a tu te va bé, però l'economia està com està. O tu, vamos, eres un nini que ni estudies ni treballes i tal, no pots fer-te una cervesa al bar. I dius, l'economia va mal, no, t'anirà mal la teua. Dir que per valorar aquestes coses, quan més informació tinguem, no? I un historiador pues, té l'obligació moral pues, d'estar al dia i tal. I jo tinc l'avantatge, pues, que la millor me he gastat molts diners en aquesta vida, però jo m'ho compro tot. Jo això d'anar a la biblioteca i perdre mitja hora per un llibre sol·licitat, tal, jo preferir comprar-me'l, el tinc en casa, i quan he tingut temps, com este dic de Julián Casanova, i l'obligació és estar al dia. Per tant, un historiador que estiga al dia i se lliga els llibres d'un costat d'un altre, te donarà una millor història que algú que lliga només els llibres d'un bando o tal. Perquè bandos no és que n'hi hagi en Espanya, n'hi ha a tot el món. I avui dia, per desgràcia, començant per Estats Units, que és insuportable, n'hi ha i no sé, una radicalització, no?, d'un maniqueisme, de que tot blau o tot negre o tot rotllo, tot blau, i el món no és així, no? El món és gris o és blaugrana, no? No ha sigut mai ni blau ni roig.
Ui,
no?
Que li diran que eres del Barcelona,
no,
blaugrana.
Bueno, mira, jo ho reconec, tu és que tenim una edat, abans que el Berral pujar a primera érem d'algun equip, i jo era del Barça,
sí,
però des de,
però
mi,
de, blaugrana,
però de 1998 sóc del Villarreal, i el diumenge quan vinguem voldré que guanyi el Berral, per supost.
Per cert, vas cobrar el mateix que va cobrar Nacho Cano?
Jo del llibre cobraré el mateix que,
no,
vas,
no,
que vas cobrar de l'himne.
Ah.
No, el que vas cobrar de l'himne i el que vaig del llibre és la mateixa quantitat.
O sigui, que t'hi col·locaràs en el dòlar.
Ara, Nacho Cano, jo pues, l'enveig econòmicament, però no intel·lectualment, perquè claro, un home que agarra una lletra i una música i la fica en la intel·ligència artificial i fa una llola i ho trau, pues, no ho sé. Jo no ho afirmaria completament perquè no tinc
proves.
Ojo, la llei
té que estar ben fet, si no
jo no està lligat. Jo no tinc proves, però no m'estranyaria. Jo crec que això li va costar 5 minuts o menys. I en canvi, pues, no sé, pues, a mi l'himne tampoc és que me costara 2 anys, però va aixir d'este coco, igual que el llibre, pues naturalment, jo no m'he inventat res, ha sigut tot consultant les fonts i tot el material que he acumulat de llibres de sobre Villarreal i exposicions i coses, però les coses, si les vols fer ben fetes o ben fetes la mesura de les teves possibilitats, jo no dic que un altre no ho haurà fet millor, no?
Uh-huh.
Jo no me considero més sabut que ningú, però sí que he dedicat unes hores, i la meva dona, a la qual li demano disculpes en directe, és la que més ho ha patit, perquè m'ha vist que he desaparegut, si no físicament, mentalment, no?
Claro.
Molts dies que este ja està en el llibre i passa de mi, no? I és que aquestes coses solen passar.
Entonces estàs dient-me que de l'himne no cobres res?
Però que la gent que se creu que jo tinc una assignació mensual o algo, cada vegada que sona...
Tres d'autor?
Jo tinc un alumne, anava a dir, un amic que se senta en mi al futbol al costat i em diu, mira, Toni, sona l'alumne, i tu, clic, clic, no? Cada vegada que sona l'alumne. Pues jo me miro el mòbil, ni fa clic al mòbil ni a la butxaca, no. Jo és que he sigut molt baratet, no sé.
I el llibre? També el llibre el posen a la venda, tens drets...
El llibre jo sé que... Mira, per cert, volia agrair no solament a Santi Cortés, regidor de normalització, sinó al nou arxiver, un xic molt jove que li diuen Miguel Ramos, que se veu que li van passar una còpia digital de lo que jo havia escrit i tal, i li va agradar molt, inclús me va fer algun suggeriment i tal, que per cert esta vesprà també intervindrà i tal, pues es vull agrair el seu interès, no?, perquè també han col·laborat en fer més... suggeriments que, claro, a mi 4 o 6 ulls veuen més que 2 i dic, això i tal, i jo els estic molt agraït, la veritat.
Però
vull dir
la
que,
pregunta...
I també agraït perquè tant l'arxiu com la regidoria de normalització li compren a Poble, a la revista Poble, Juanjo Clemente, X llibres. Però això, clar, això dels diners, això ho porta Juanjo, jo d'això no sé res. Jo, si al final me conviden a un paelló, pues donaré gratis, si me conviden a 2, millor, claro.
O sea, que eres barato, en un paello n'hi ha prou, no?
Bueno, jo espero que me donen alguna cosa més, perquè, claro, a veure, jo no faig mai les coses per diners, però si cobra l'enmaquetador de la revista, cobra de la impremta, cobra tal, pues l'autor, que segur no és que hagi invertit més hores, ha invertit les hores del de la impremta i el de l'enmaquetador multiplicat per un milió, no per mil, per un milió, pues jo crec que se mereix alguna cosa més. Jo espero que esta vegada, no? Ja que no sé si farem molts llibres més per qüestions ja d'edat.
Però ja n'has fet uns quants, eh?
N'he fet uns quants. Bueno, això també volia dir, el llibre m'ha costat, però la veritat que com tenia molta cosa feta, perquè jo, per exemple, tinc en Santiago Vilanova, ja van fer els anys 90, 8 carpetetes, una que eren 4, que eren els nostres orígens, i 4 uh-huh. més el nostre temps, que uh-huh. ja mirava una visió global de la història de Villarreal. Després el meu cosí... Bueno, en Santiago també van fer Borriana a la nostra ciutat, que ahí m'he inspirat en el títol, ja que van fer Borriana a la nostra ciutat, però ha fet Villarreal a la nostra ciutat. També van fer la guia didàctica del Museu de la Taronja de Borriana, cosa que estic molt trist perquè és pràcticament l'únic museu que jo sàpiga que existís d'Espanya, de la taronja, i que
sí.
està tancat perquè fa falta ahí finançament. I després també el meu cosí Domingo Font, que ell, curiosament, el diuen Domingo Font Pitar, que jo sóc Antoni Pitar Font, però també són cosí germans per Font, que a vegades diem de broma que la revista Font ens la van dedicar a nosaltres, perquè som Font. Hem publicat molts articles a la revista Font sobre coses de Villarreal, més que res en això de la memòria històrica, sobre la Guerra Civil i aquestes coses, i però també van publicar un llibre sobre els bombardejos de Villarreal durant la Guerra Civil, que va ser el Premi d'Assaig del Certamen Literari del 2010. Anteriorment, el 2006, havien publicat Villarreal al temps de la República, i l'any 2016, que feia anys, crec que en 90, quan feia el 2016, 36, 80, no? De la Guerra Civil, van fer una exposició i com a catàleg de l'exposició van fer un llibret, dic llibret perquè nosaltres teníem 1.000 i pico fotos, que era potser un bon llibre, però es va fer un llibre molt, molt primer,
sense
fotos, no només en text, sobre la Guerra Civil, on tractàvem ja també aquest tema, és a dir, que publicat tenim bastant, no?, relacionat amb el real.
Memòria històrica o memòria democràtica?
Bueno, mira, el treball este que vam fer l'any dels bombardejos, que era el certament del 2010, ho vam titular, s'havia de ficar un lema, una cosa era el títol del llibre, que seria Els bombardejos de Vidarà durant la Guerra Civil, i el lema era Memorial Democràtic. I després d'això, jo li ho vaig dir un poc de broma al regidor, que ara és diputat en Madrid, Alberto Ibáñez, i dic, Alberto, te ho has copiat, perquè sent Alberto Ibáñez regidor, també de portar la memòria històrica o com li va ficar, pues crec que se va ficar això, Memorial Democràtic. I nosaltres ho havíem ficat ja com a lema el 2010. Per tant, jo sóc més partidari de Memorial Democràtic.
Però tu també eres d'aquests historiadors que llegeix un llibre i diu, això és mentira.
Bueno, depèn. És que, claro, més que mentira, de vegades se manipula, no? Perquè a vegades, si tu dius, la caca és bona perquè les mosques ho demostren. Un milió de mosques van a la caca, algo tindrà la caca que van les mosques.
Sí.
Claro, és manipular. És dir, que la manipulació es pot fer de moltes maneres. En exemples que agarren, diguem, de l'excepció se fa la regla, etc. No? I no sé, si hi ha historiadors o anomenats historiadors com Pío Moa, que és un senyor molt franquista, o el mateix este del ara no m'he vist el nom, de memòria.
Ja bé, però cantant. Ara, per exemple, a mi em passa, no?, que quan donen una notícia, jo me sorprèn contestant-li a la televisió o a la ràdio dient, això no és veritat. A tu te passa?
Me passa molt, molt sovint, i més ara des que estan les noves tecnologies, és fake news que se diu, vamos, que és una cosa que clama al cel. Mira, no vull anar més lluny. L'altre dia, jo vos sent bastant, vas entrevistar a un regidor d'un poble d'ací a l'interior, molt bon xiquital, no me té igual el partit, que tu li vas preguntar, anem a veure i a l'Ajuntament, quan els que maneu proposeu una cosa, l'oposició ho accepta, o al revés, quan l'oposició vos presenta una cosa, ho accepta, i ell va dir que sí, perquè, clar, els ajuntaments normalment, els pobles menuts, no se fa tanta política, i a mi va ser molt de mal que diguera això. Diu, quan se fa més política és la Diputació i a les Corts Valencianes. Entonces, per aquest home que està en política, política que vol dir renyir? No, política és arribar a acords, que és més polític, que els blaus i els rojos diguen anem a fer així una font a la plaça perquè la plaça s'ha quedat lletja i si recuperem la font serà bonica i tots...
Pitar, sense els últims plens de l'Ajuntament de Vila-real, els estàs sentint-los?
Els plens no els sent perquè ja els vaig sentir en directe i ja em van avorrir i això mig any que vaig ser regidor i no n'he tornat a sentir cap. Se fa massa demagogia. Jo als partits i als polítics no els evalue per d'augment en augment, sinó com són. I a vegades sent, mira, per exemple, la tria va estar este senador de Vila-real, que no m'he dit el nom, tu m'ho diràs. Llorenç.
Que mos ho està xivant, Xero.
Jaume Llorenç, el conec personalment, naturalment, però el vaig sentir que el vau entrevistar i no l'escolta, i este xiqui és que parla tan bé, i pues, és Jaume Llorenç. I no m'importa dir-ho, Jaume Llorenç és un tio que parla molt bé, és del PP i què, però parla molt bé. Vull dir que jo no avalue la gent per d'on venen, però en tots els partits hi ha gent que quan parlen de cada quatre paraules tres són mentides. I no voldria esplaiar-me més. Ahir vas entrevistar una xica que, vamos, per la joveneta que és, més radical, era pitjor que Mazón, ho estava justificant tot. Ostres, me va aparèixer fatal. I me té igual que siga diputat autonòmica d'un partit o d'un altre. I jo el que no m'agrada ho digui, punto. I per això no he triomfat en política, he d'estar mig any imaginat. Però jo dic el que pense realment sense fer mal a ningú, el que pense que és bo pel poble.
Sí,
però la política no va d'això, va d'això, pues, ve molt de teatre, en fi. A mi m'ha decepcionat molt la política activa, perquè tots hem de ser polítics, tots hem de participar, dir jo no vote, jo no, tu has d'anar a votar, després no te queixes, has d'anar a votar, tots som polítics.
Clar,
passa que us mengen de la política i jo no menjat mai, perquè és mig any de regidor, jo seguia cobrant de l'institut, i només per assistències me donaven ahir pa la gasolina, donar-hi vindre.
Sí, el que passa que els idearis dels partits te'ls venen mentre tu tens la possibilitat d'anar i votar-los. El problema és quan aquests idearis no se fan realitat perquè diuen que no poden. Ahí ve la decepció.
Mira, tornant a esta xica d'ahir, que el cuyo nombre no quiero acordarme, jo crec que vaig dir, mira, era una xica joveneta que igual és sabuda, que no parlava mal, encara que el que dia no m'agradava, i igual té una carrera i tal, però com no té feina, no té ofici ni benefici, pues ara el que vol és ficar-se el pegament i assetar-se la cadira mentre no tinga res més, i té que dir tot l'ideari del partit de la P a la PA, i això ho havíem sentit mil vegades, i això ho fan, és del PP, és del PSOE, ho fan tots, per desgràcia, és que és així.
Bueno, la meva feina és preguntar-li
claro,
el per què, que era el que li vaig preguntar perquè no deixava l'acta,
sí.
I això és el problema de que no tinguem amics a cap puesto.
Per això t'he dit que jo quan faig un llibre d'història, la gent dirà, claro, tu com vas ser del blau, pues no sé què, no, però jo vaig ser del bloc com m'hauria pogut ser, jo què sé, de la llenca, no? Però jo sóc historiador, jo sóc molt seriós, i quan escric una per cosa, ser... mire el que diuen uns altres, i sobretot això és dels últims anys, perquè tu parles, jo què sé, de Polo Bernabé, doncs pues Polo Bernabé seria un home molt conservador, però va fer molt pel poble, i això també ho hem de mirar, no? Per exemple, mira, el doctor Gosalvo, sí. Jo crec que va ser els meus amics de compromís, li van llevar un carrer a Castelló, però a mi me pareix molt mal. El senyor Gosalvo va firmar les normes de Castelló i després va guanyar la guerra a Franco i era metge i va tenir que guanyar la vida. Si el van ficar el jefe de sanitat, pues l'home se va adaptar. Per això li teniu que llevar un carrer, me pareix molt mal. És a dir, que a vegades la memòria esta democràtica o històrica i tal, també se'n passen pels dos costats, uns i altres, no?
Jo que estàs esperant aniran a que els firmes, els signes, els llibres, perquè així en directe dones molt de joc. Jo quasi que m'estires de la llengua i allò de... Què te pareix l'evolució del bloc?
Però mira, espera...
Què te pareix l'evolució del bloc?
Pues el bloc era un partit que aspirava a reivindicar les coses nostres, però com han vist que en això no n'hi ha prou per arribar a Madrid o inclús arribar a València perquè estava al 5%, pues ara s'han juntat en gent que no pensa el mateix. I entonces, claro... A nivell, diguem, ideològic i tal, pues és un desastre, i a millor a nivell pràctic pues és a compte perquè arriben ahir, però després què passa? Que no poden dir tot el que això perquè han pactat amb gent que tenen que dir altres coses, i és molt complicat. Jo reconec que un partit nacionalista valencià, així no som el País Basc i no som Catalunya, i mentre no siguem el País Basc ni Catalunya no clarirem mai res, perquè així mentre manen els partits de Madrid pues sempre serem una autonomia d'últim nivell. I això és que la gent no ho comprenga, pues ja està. Ara, si mentrestant els que sí que volen defensar la terra, que no dic que no, no, jo soc del bloc, jo estava convençut, i jo, no sé, soc fill de llauror i volia que les taronges o sigui, que podíem fer, no, i el taulell i tal i qual, però veig que un dia ara això no és possible. El bloc, si se presentara a les eleccions, inclús a les municipals, no sé el que trauria, però les autonòmiques no arribarien a València i a les generals no arribarien a Madrid. Per tant, és normal que s'enjunten, també, no dic jo que no.
Sí, però en València se diu Seachi i que no lliguen, no?
Però
com se diu, com se diu?
Però és complicat. El problema és que Espanya és un país massa bipartidista. De fet, tots els que s'han afegit ahir, des de Ciutadans fins a Podem i tal, tots estan fracassant i al final així té que ser tot blanc o negre i a mi és el que no m'agrada.
Clar, però entonces comencen a desaparèixer coses com, per exemple, una ràdio local
claro.
Que és d'una ciutat molt bona, comencem a perdre...
És que, clar, tindre una ràdio local com esta i damunt que te parlem valencià, això ho pot defensar millor el bloc que no el PP o el PSOE, en tots els respectes. Això no vol dir que jo tinc amics del PP i del PSOE que també són conscients de aquestes coses. El que passa que l'ideari del partit se'n recorda quan se'n recorden, a més ells pues, no es pareix bé, però estan allí per lo que siga. Per això vull dir que jo sempre preferís que a Madrid n'hi hagi 20 partits que no que n'hi hagi 3. I quan la gent diuen que això és un lío, cara de que el govern Frankenstein de Sánchez, pues jo què sé, pues Sánchez està allí perquè la majoria de partits l'apoyen. I què li passa a Feijó? Que com només pacta amb Vox no governarà mai mentre no pacta amb Vox o ella sola es traga majoria absoluta. I això és molt difícil. Jo crec que on hi ha 10 ulls, millor que 2.
Sí,
i les majories absolutes hem patit la de Felipe, que també Felipe ara no vull parlar més d'ell, que també s'ha anat del Perol, com el mateix Aznar, que tenen encara un mono que se creuen, que encara són presidents del govern, i això és que se'n vagin a jugar a la petanca, els dos, no? Però vull dir, hem patit la majoria absoluta de Felipe, hem patit la d'Aznar, i això m'han paregut, vamos, que Espanya iria bé i tal, però han sigut uns anys fatals, i el millor és que n'hi hagi representació de diversos partits i que se discutisquen les coses. Això és la democràcia. Ara, no hi ha per què discutir o parlar, insultar-se i tal, com era el Parlament. Jo me'n recordo l'època de la Clave, que veies a Carrillo i a Fraga, jo aquells programes m'estragava tots, en Balbín. Ara veus que, no sé, de no res, ja l'un li diu a l'altre feixista, l'altre diu comunista, quan així comunistes ja no queden, feixistes no ho sé perquè l'extrema dreta està
creixent. No, i comencen a treure però... la vida personal de cada
sí,
un, això és el pitjor.
Que tampoc tindria per què.
Això és el pitjor. Hem fet un bon repasset,
La veritat és que la política del dia a dia està molt lleig últimament. Jo no tinc cap mono de tornar ni de regidor ni res. No.
Sí, el que passa és que jo el que no crec que són ja les majories absolutes.
Per això és que quan hi ha majories absolutes se tendies a abusar, no deuria per què. Però se tendies, perquè tu no pots governar per tots, perquè a veure, n'hi ha un autònomo que vol que quan li vinga la pensió, que els autònomos estan pagant pensions baixetes, jo ho reconec, jo vinc del món del funcionariat i jo estic molt satisfet de la meva pensió, però tampoc crec que sigui injusta, perquè mon pare era autònomo i llaurador, i jo després, quan me vaig jubilar, vaig dir, ostres, jo cobro 4 o 5 vegades més que mon pare, però almenys estic cobrant el que li diuen a mon pare, que l'han timat d'aquests anys, que no cobrava res, en l'excusa que era llaurador, i damunt llaurador de taronges que ara no traia cap,
no vale cap perra.
Perquè clar, jo dic, això com mon pare se va jubilar als 65 anys, en teoria, perquè el llaurador després, encara que sigui en trampa, tu ja no has l'hora d'estar que s'han mort, eh? Mon pare el primer. Però, claro, si tu te jubiles als 65 i cobres, jo què sé, 4 o 5 milions o 10 de les taronges, pues a poquet te paguen pensió, vius bé, però després de les taronges no trau res, és el que faltava, i, en fi... No, no és fàcil, de tots modos.
Claro, però la política està per això, per està avançar, per a veure les justícies que n'hi ha en la ciutadania, claro. I d'alguna manera fer una societat de benestar.
Jo, de veritat, a la que no me tragui és l'Ayuso. L'Ayuso serà molt guapa, però és una tia que és una mentirosa.
Ah, és guapa?
Que mentir. Bueno, tampoc és lletja, no és que jo estigui enamorada d'ella.
No.
Però vull dir que és una dona que va i que va de guapa, però que quan obri la boca la caga sempre.
I bueno, hi ha gent que quan obri la boca diu, uau.
I tots aquests líos que està muntant, que és el seu novio i tal, resulta que el fiscal general, jo no sé si és culpable, no, però ahir el delicte l'ha fet el novio de l'Ayuso i ara ho paga este xic, no sé, almenys del Sueta són tontos, ho han fet mal, no ho sé, no ho sé, però vull dir que la política està molt en merda per gent com l'Ayuso o per gent com un Mazón que mentissen molt, no?
Bueno, en este cas...
I després, claro, el Ábalos i estos que fitxa Sánchez també deixa més estar, no?
Sí,
que
però...
ha cada un que dius, bueno, bueno...
Clar,
bueno.
Però en este cas estem parlant d'autonòmic i nacional, en la política local també passen coses i moltes tampoc es poden contar com ho compten a nivell autonòmic i a nivell nacional, que és trist que els mitjans independents que queden en siguin molt pocs.
I això és el problema. Mira, jo tinc una filla periodista que se dedica a donar classe perquè el periodisme està molt mal. I mira, mon pare que era llaurador li deia, mira, xiqueta, se guanyarà antes la vida la teva germana que va pa mestra que tu de periodista, que si no te'n vas a Madrid o Barcelona, si no n'hi has de fer.
Clar.
I no és el problema Madrid i Barcelona, això és un altre, que està tot centralitzat i la gent ho veu en el futbol. E Guardiola... Ahir, antes del partit, va fer una roda de premsa i li preguntàvem pel Madrid. I Guardiola, en comptes d'insultar-los, que és el que se mereixien, pues va dir, pues Xavi Alonso, que se la saque i que me con la suya. Va dir, bueno, però és que en Madrid, igual que en el futbol, només volen que se parli del Real Madrid, quan parlem de política hem de parlar de l'Ayuso. L'Ayuso és presidenta autonòmica. Algú sap el nom d'algun president autonòmic? L'únic que se sap, la gent d'Espanya, és l'Ayuso i Mazón, per coses encara pitjor. Si no, és de més, ningú sap qui és el president autonòmic. Bueno, almenys els catalans, qui és en l'Illa, no? Qui és en un poc, no sé. Però pocs presidents autonòmics coneixem. I clar, tenim una premsa molt centralista, que només parla de Madrid, i damunt massa partidista, conservadora o progressista.
Bueno,
diu en blanc...
Als polítics locals,
no sé.
Que no es...
I més un dia que els diaris no se venen, la gent ens informem per internet. Aquí és un altre avantatge, perquè tu pots veure la fake news de dretes i la fake news d'esquerres, i després valores, este assatge era cavací i este cavallà, pues arriba a una
bueno,
síntesi...
Bueno, també l'algoritme selecciona, eh?
Bueno, també l'algoritme... Això és veritat, això és veritat.
Cuidao que...
Però tu, segons el que entres, l'ordenador també t'entén, diu, a este li agrada més això, i
clar.
Si jo consulte més el Villarreal, me troben més notícies el Villarreal Club de futbol que de la Real Societat, per exemple, no? Llavors això també tu tens que mirar els mitjans, consultes, claro.
Investigar.
I, abans, no,
i no cansar-se, no?
No n'hi ha més.
Feliç aniversari.
Pues moltes gràcies, moltes gràcies. Bueno, esta vesprà ja vos dic que no vingueu, que no cabrem a l'unet.
Bueno, esta vesprà tot el món allí, a quina hora és?
És a les 7.
Val.
Però ja t'hi dic, no ho dic de broma, per fer-me el xulo, però, claro, la gent... Si s'ha corregut la veu, que el llibre se regala, la gent quan regalen alguna cosa, encara que sigui un llibre, la gent se peguen les ventes. I això és el que tinc por jo, esta vespre.
Toni, una...
No per lo bé que escrigui jo, la bona història que sóc, la gent vindrà perquè és un regal, claro, és que és un regal.
Un plaer. T'has plantejat l'any que ve vindre a fer-me companyia una vegada a la setmana?
Dona, tan seguit. És que estic vivint al Maset.
Tan seguit, diu.
És que estic vivint al Maset.
Doncs tens moltes coses que contar.
Estic molt relaxat, sí, coses moltíssimes.
I des del punt de vista d'aquesta llibertat, de
sí,
parlar
jo,
dels dos...
Jo quan parlo no me dic ni a ningú partit. Bueno, abans encara estava mon pare, no? Que això, però ara que sóc lliure totalment...
Ojo, una persona diu, que és lliure a quina edat?
Bueno... També sóc casat, lliure de tot amb això, que la mana en casa és la dona.
Bueno, la que mana en casa és la dona.
És la dona,
però llibertat d'expressió ho té que tindria uns anys, no? Per a
no.
Poder dir, i això ja s'ha acabat.
Ah, això sí, perquè clar, jo ara no estic en actiu, estic jubilat, home, i no crec que ningú me llevarà la pensió per expressar-me, no? En llibertat, que tampoc...
Però...
Tampoc estic parlant mal en contra de ningú, dic que tots els partits tenen contradiccions.
No, estàs parlant com un historiador
sí.
Que investiga els dos punts. Però jo he sentit també allò de votar que si no, no te pagarà la pensió este mes. Això no ho he sentit jo en
eleccions. Això sempre s'ha dit, això és mentida. Quan,
ojo, eh?
Quan a Felipe ho diuen, votemos a Felipe que nos paga la pensió. La pensió ni se la va inventar Franco, ni se la va inventar Felipe, ni Aznar, ni ningú.
Bueno, tu aprofita-la, que segur que tu la cobraràs. No sé si jo arribaré a cobrar-la o no.
La veritat que ja porta 9 anys cobrant-la i l'únic mes d'estrany va ser el primer mes que vaig dir, bueno, serà veritat això que sense haver treballat tot el mes el dia que toca meu ingressant? I després vaig veure que és veritat això, veus? Me va sorprendre
pues
gratament.
Tu de quan era un autònom quan li paguen una doble, que això no ho ha vist d'ell en la vida.
Ah, bueno, una altra, tinc que dir, els professors, els funcionaris, jo m'he jubilat com a professor de secundària d'institut, perquè vaig començar de mestre, vaig treballar 15 anys de mestre, perquè havia fet oposicions, vaig fer una segona oposició, a mi ningú m'ha regalat res, i m'he jubilat de professor d'institut. Pues els mestres, igual que els professors d'institut, quan ens jubilem tenim 14 pagues, 2 al juny i 2 al desembre. Però mentre som professors no tenim 14 pagues, que això la gent està molt equivocada. Mentre som professors cobrem al juny pagueta i mitja, una ajudeta, i a Nadal pagueta i mitja. És a dir, que el que cobra 100, el que cobra 100, a Nadal 150, i a juny 150. Ara, si eres jubilat, si cobres 100, a Nadal tens 200 i a juny 200. I ara sí que tinc 14 pagues.
Però cobrareu puntual.
I puntual, sí,
quan
sempre.
Quan estaves en actiu, cobraves puntual?
Cobrava puntual, llevat alguna excepció, veies que hi havia un canvi de govern i tal, però normalment puntual sempre.
És que últimament la cosa està marejadeta, eh?
El que passa que després van vindre a haver uns anys de molt de creixement, els primers anys, jo vaig començar a l'època de Suárez, claro, jo vaig començar a treballar l'any 79 i tal. Però després, no sé si va ser ja l'última època d'Aznar, o Zapatero, tal, i ja venien les retallades, no? Com hi havia anys que, home, i enguany, que hem passat un any i puja tot, ha tingut que cobrar un poc menys que l'any passat, i van vindre retalls que n'han fet tots, eh? Això soc neutral, eh? Mos han retallat Zapatero, mos va retallar Rajoy i tal, perquè a vegades en l'excusa d'una crisi que s'ha pujat la gasolina, home, però més de sort, que si jo treballo al meu poble només s'ho notarà, però un mestre de Vila-real que vaig a, no vull dir a Morella, però jo què sé, a Janeta tots els dies, si damunt li han pujat la benzina, li has de baixar el sou, home. Al contrari, el tindries que pujar, perquè li resulta...
No bueno, i lo de retallars han tingut tots els partits, ara està allò de la tassa de fem, que la gent en Vila-real li fa una manifestació al Partit Socialista de Compromís i en Castelló li fan al Partit Popular i Vox.
És que clar, això...
És a dir, és que és el mateix.
És que això és general a tots. Per tant, si la taxa està mal muntada, però igual el PP que el PSOE haurien d'explicar, perquè això és per tots els pobles, no és que s'ho hagi
Compromís
inventat...
Compromís i Vox també, eh?
No és que s'ho hagi inventat Belloc ni Maria Fajardo, no? És dir, que això ja ho tindré, que tindré clar. I clar, mira, jo per exemple estic vivint en Santa Quitèria, que és terme d'Almassora, i allí paguem des de fa anys 90 euros a l'any de residus, i 90 jo m'he vist a molt de compte, perquè allí, clar, el mas entre, que talles la gespa i tal, sempre hi ha coses que tirar, i això mos és molt rentable, 90 euros, no?, i tal. I allí l'IBI va a part, pues si així ho haguem fet igual, veus, en Almassora ho han fet molt bé. En canvi, Castelló i Vila-real, pues tenen este lío perquè... L'IBI no para de pujar i ara ve això de col, i clar, hauríem de mirar d'alguna manera de compensar-ho. Encara que a vegades pues, la gent, clar, jo comprenc que les economies més dèbils, això es pot debilitar un poc, però jo no sé.
Així el que no comprenc és la regla de Teresa, de si antes teníem l'IFEM dins del mateix rebut, perquè ara no traeu el que antes pagàvem dins. No s'entra
molt. Jo crec que el problema ha sigut més que res de comunicació i no d'ara, que he vist que Maria Fajardo fer reunions, el José Benlloc inclús va baixar ahir als manifestants i tal, però això se fa abans, això se fa mig any antes de l'impost, tens que estar fent una campanya de conscienciació explicant-ho
bé. Bueno, com tu, que tenies ja el llibre amanit antes de l'estiu i aneu a presentar-lo ara, no?
Això, molt bé, fer-ho, que repose i fer-ho en tranquil·litat, claro.
Toni Pitar, m'he divertit molt, sí. Ha sigut...
Bueno, i si li he faltat algú, perdoneu, que és, no, jo parlé...
No la conté, ara s'assegurar
en el
salut,
cor,
no?
En el que jo sengui, no he volgut faltar a ningú i és el que pense, però ningú me farà canviar, tampoc, a aquestes edats.
Moltes gràcies per haver estat així.
A vosaltres.